Antoni Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Doncs analitzant una mica aquest mapa, tant pel que fa a Catalunya com pel que fa a la resta d'Espanya i les implicacions que això pugui tenir. A veure, quan veiem les regions sanitàries, veiem Barcelona ciutat, és la que té el risc més alt de rebrot, el 91%, i aquí sí que és allò de dir anem molt en compte amb Barcelona, no?
Sí, sí. De fet, és l'àrea, diguéssim, sanitària o part d'aquesta àrea sanitària, el que és Barcelona ciutat, que tenim les xifres d'incidència acumulada més alta en els darrers 14 dies en el conjunt de Catalunya i estava per sobre del que és la mitjana, clarament, i per tant jo penso que, i crec que es prendrà aquesta decisió, si no està presa ja, jo crec que és més prudent aquí, segur, continuar com a mínim uns dies més amb aquesta situació de fase zero.
Ha sigut molt prudent, en aquest cas, la Conselleria de Salut, entenc que les dades ho diuen, que és només Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, però ni la Catalunya Central, ni Girona, ni Lleida, que ahir comentàvem que era possible que es decidís passar-les a fase 1. Sí. Catalunya està sent molt rigorosa amb aquest traspàs de fases, no?
Sí, sí, jo això entenc que hi ha altres connotacions i hem sentit abans unes declaracions dels responsables de diverses activitats que tenen que veure amb el turisme. Jo els entenc perfectament, ja m'agradaria poder-ho fer d'una altra manera, però jo crec que aquí a Catalunya en aquests moments la prudència és la paraula que ho marca tot. Jo crec que el rigor en tenir aquestes xifres i especialment en tenir clar que si passés qualsevol cosa estem en condicions de revertir-ho o d'acotar el brot, jo crec que això és el que marca ara diguéssim, la fase aquesta de desescalada, especialment la inicial. Després les coses quan s'estabilitzin, doncs un pot tenir un panorama una mica més clar, però és una mica precipitat ara voler córrer i en alguns casos és clarament precipitat. Per tant, el millor és prudència, que és el que s'està fent aquí i jo crec que molt bé.
Doncs truqui a Díaz Ayuso, perquè a Madrid, sí. a Madrid és que clar, han decidit que passen a fase 1, bueno, que ells volen passar a fase 1, veurem què els diu el Ministeri de Sanitat, no?
Sí, sí.
Però a Madrid les dades i evidentment la incidència de la malaltia, i jo pensava també en la posició de nòdul que té Madrid, per la quantitat de gent que hi és, perquè és el centre, perquè Espanya està sempre molt pensada de manera radial, evidentment Madrid és un punt crític, no? Ops, hem perdut el doctor Trilla. Vaja, ara el recuperarem de seguida. Antoni Trilla, és aquí?
Sí, sí.
Ah, val, perfecte.
Avui tornem a tenir problemes amb l'àudio aquest, però bueno, ara et sento bé, bé, bé.
Val,
estàvem parlant de Madrid. No?
Estàvem parlant de Madrid, sí, de com, sí. Com veia que haguessin demanat el pas a la fase 1.
Sí, m'has dit abans, truqui a Díaz Ayuso, no crec que tingui aquesta oportunitat ni ganes, que dic jo, bàsicament, però vull dir, realment les xifres de Madrid objectivament conviden a la prudència i jo crec que en aquests moments és allò que dius, bueno, estic una mica justet, doncs jo crec que lo prudent és quedar-se curt i mantenir la fase zero i lo agosarat, especialment, com has dit molt bé, amb una gran ciutat, amb una mobilitat, amb problemes que poden sorgir per tot arreu, i jo crec que, veurem el que diu el govern, si li accepta o no aquest, diguéssim, canvi de fase, però jo diria que és d'aquells que és més que dubtós que tinguessin que passar a la fase 1, però bueno, ells tindran més dades, intentaran justificar-ho, però així a priori a mi no em sembla potser l'actitud més prudent, segur.
Hi ha una qüestió. L'Organització Mundial de la Salut ahir avisava del risc de tornar al confinament. És real si no es gestiona bé la desescalada. I això també té impacte econòmic, perquè, és clar, si ara obres i després has de tornar a replegar, has de tornar a tancar, l'impacte és doble, diguéssim, no? I encara s'allarga més.
Sí, sí. Jo crec que aquesta, diguéssim, des del punt de vista personal de la gent, des del punt de vista social i des del punt de vista econòmic, seria la pitjor situació. És a dir, fer molts esforços per continuar endavant. Home, sempre pots tenir una desgràcia, un brot en un lloc que no creus, que ha passat alguna cosa, jo que sé, una residència, un indret concret. Però precipitar-se i que després de tots els esforços tornis enrere, jo crec que moralment i realment des del punt de vista pràctic seria un cop molt dur. Hem d'estar preparats, ens pot passar alguna vegada, però com a mínim dius, mira, he estat prudent i he tingut mala sort i haig de tornar una mica enrere, doncs la gent ho entén més que, no. Vinga, va, anem, i de seguida, pum, enrere un altre cop, i tancaments importants, és a dir, que de vegades es torna a fases molt primàries, no?, en el sentit de tancaments.
Mm-hmm. Hi ha una altra qüestió que és el que esteu notant vosaltres als hospitals, perquè a nivell d'Espanya una de les dades és que la xifra que més ha augmentat és la de les persones hospitalitzades, que ha passat de 394 dilluns a 857 aquest dimecres. No li donava molta importància importància a Fernando Simón en això, però suposo que esteu molt amatents en aquesta qüestió, perquè és el que us marcarà si el desescalament està generant rebrot, no?
Exacte. Sabeu que aquestes persones hospitalitzades normalment representen un percentatge petit, afortunadament, dels casos, però són normalment casos més greus, perquè tenen una afectació major, perquè són persones de més risc de desenvolupar complicacions en la malaltia. Poden arribar d'entrada, evidentment tothom pot debutar en un cas greu, però normalment en aquesta malaltia, en general, si és que s'ho pot dir alguna cosa en general d'aquesta malaltia, tradueixen un cert retard amb l'evolució. Tothom, almenys alguna vegada, ha sentit que els casos que es compliquen ho solen fer 7 dies després de començar, més o menys. Doncs anem amb una mica de retard. Per tant, aquestes dades són importants. És un termòmetre, com sempre hem dit, que és una mica més tardà del que ens agradaria, però evidentment si estan augmentant els casos hospitalitzats, tot i que aquest ball de xifres, estic d'acord amb el doctor Simón, que encara s'ha d'estabilitzar, són d'aquestes, com dèiem a començaments d'aquesta setmana, que les marques en vermell i les has d'anar seguint amb molta cura perquè algú està passant. Si després s'ajusten i no hi ha problema, doncs no hi ha problema, però has de mirar-ho molt bé. I amb aquest problema, que és que estàs veient una pel·lícula, diguéssim, a la segona o tercera escena, no has vist la primera, per tant, te n'enteres quan ja és una mica tard, a vegades. Uh-huh. S'ha de ser molt prudent.
Hi ha una altra qüestió. Ahir ens deia els festivals, no, deia el doctor Trilla, fins a l'octubre, novembre, el món de la cultura patirà, és evident, i tothom ho té més o menys assumit, avui parlarem amb els teatres, però ahir feien una proposta des de Lloret de Mar pel que fa a les platges, i deien que limitaran i controlaran l'aforament a totes les platges i cales i les dividiran per gent, per tipologies de franges d'edat, no? Gent gran, famílies amb criatures i una tercera per joves i adults. Aquesta li sembla una solució per les platges aquest estiu?
Home, jo crec que és una bona alternativa. Després caldrà veure com es du a terme, però jo crec que qualsevol cosa que mantingui, entre cometes, un ordre i que tothom gaudeixi de les mateixes possibilitats d'accedir a la platja, si és el cas, amb condicions extres, que són aquestes que s'esmenten en aquesta proposta de seguretat, és a dir, intentar evitar aglomeracions, mantenir les distàncies dintre de la platja i especialment intentar que aquestes franges de més risc no tinguin massa contacte entre si, jo crec que això des d'un punt de vista epidemiològic és una cosa absolutament racional i raonable. L'altra cosa és, com sempre, portar-ho a la pràctica, de si això no, les famílies i tots aquests no estan dividits exactament en franges d'edat i pot haver-hi molta superposició per raons simplement pràctiques, no? Però jo crec que d'entrada és una bona cosa d'intentar-ho ordenar i que tothom estigui més o menys conforme i que pugui tenir una certa idea clara, i sobretot jo crec que una de les coses que ens estan fallant més, tot i que la ciutadania ho està fent molt bé, és intentar donar, si és possible, informacions i instruccions clares perquè la gent les entengui, les accepti i les segueixi i no tingui una mica de lío i passi el que passi de vegades, que hi ha gent que segur que allarga el termini que li toca, sí, que si ha d'anar sol, doncs no va sol.
Ara acaben de passar una parella corrent, molt simpàtics, perquè m'han saludat, però jo pensava en la distància entre corredors, que dèiem que, per exemple, la gent que fa esport no és una distància d'un i mig, han de mantenir una distància de 5, per exemple, no? I ara em veig passar una altra. No van ni a 1,5 metres. O a vegades van en parelles a córrer.
Sí, aquesta és una de les coses que és una cosa que s'ha de revisar, perquè és veritat que en una situació d'alt exercici, amb una respiració més accelerada, amb un ritme cardíac més alt, doncs és possible, quasi segur, que s'exhala aire amb una potència i amb una velocitat i amb una freqüència quelcom més alta. Però fixa't, aquí es dona una certa paradoxa, però que aquí hi ha que tirar per una línia clara, que és si aquesta parella que ha passat davant dels vostres estudis són parella a casa, viuen a casa i estan junts a casa, doncs amb que surtin a córrer amb 1,5 metres, per entendre'ns, es contagiaran un a l'altre, igual que es contagiaran quan arribin
a casa.
Exacte. Si cap dels dos està contagiat, cap problema. Però si tu et creues amb ells a una distància relativament curta, pots tenir més risc, tot i que el temps de creuament és curt. Per tant, sistema, escolti'm, els corredors, els ciclistes, els esportistes, els patinadors, que es separin més, aquests famosos 10 metres, i així ens assegurem que no hi ha risc, evidentment, per ells, que ja han dit que si som parella, doncs cap problema, però per la persona que es creua també té un marge de seguretat molt més alt, no? Aquí és on, cal apel·lar a la responsabilitat de la gent. Jo estic convençut de que el que més els agrada és córrer, doncs entre no córrer i córrer 10 metres, doncs jo preferiria córrer, però jo no corro, però vull córrer 10 metres, no? Clar. Per tant, en principi això és el que tindrien que fer, i segurament si tothom fes el que ha de fer, tothom se sentiria com més confortable i, el que és més important, tothom veuria el que s'ha de fer en comptes d'assenyalar les excepcions.
Ah, exacte. Sí, sí.
Diria, mira, doncs tothom ho fa bé. Doncs jo, mira, em separo una mica més, que em sembla que no vaig tan separat com aquests. Doncs perfecte, no? Però bueno, això a poc tindrem que anar mirant com van les coses, sí, sí.
Doctor Trillal, deixem anar a treballar. Una abraçada, que tingui un bon dia.
Moltes gràcies. Una abraçada, molta sort a tothom i vinga, ànims.
Vinga, fins demà.